Diego Sola el vam entrevistar fa, doncs ara farà dos anys, perquè fa dos anys publicava Fragmenta, la història dels papes, en català i en castellà, la història dels papes, la història de los papes. Ell és, en aquest cas, doctor en història moderna, en plener extraordinari per la Universitat de Barcelona, i el saludem ara a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Diego.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Suposo que seguint amb molt d'interès, no?, per defecte gairebé professional, tot el que està passant ara mateix aquests dies a Roma, no?
Totalment. Aquests dies està molt pendent, efectivament, de tot el que està passant, perquè per la singularitat, la transcendència, el simbolisme, el que hem anat veient des de la mort o el funeral abans d'ahir, doncs és una història que es va repetint i, per tant, té un valor històric que cal observar de molt a prop.
Per on t'informes? Per on t'informes? Pels mitjans, doncs, del Vaticà, doncs, per tot... També, doncs, hi ha alguns perfils, doncs, de X o de Blue Sky o d'Instagram, doncs, que són bons. Hi ha alguns cronistes, doncs, a mitjans, diríem, convencionals, ja sigui el corresponsal, jo què sé, de La Vanguardia o de què sigui. O fins i tot hi ha el que són, doncs, xarxes socials, doncs, menys convencionals, jo què sé, com TikTok o així, doncs, que també emeten contingut interessant. Com t'informes?
Yes. Hi ha contingut molt interessant. Jo, en el meu cas, la veritat és que he anat deixant bastant les xarxes socials, tot i que sí que és veritat que a X, per exemple, hi ha alguns bons vaticanistes que és interessant de seguir. Jo, bàsicament, m'informo a través de premsa i aquests dies, evidentment, molt pendent de la premsa italiana, que acostuma a ser, evidentment, per raons lògiques, la que té més informació, l'Estampa, el Corriere de la Sera, la República, també, però, evidentment, també la premsa espanyola, que té bons corresponsals i gent molt informada, tant La Vanguardia com El País, l'Ara, d'altres, que estan transmetent, crec jo, amb el poc o molt coneixement que jo pugui tenir, l'ambient que es deu estar generant precisament a l'entorn de la propera celebració del Conclave.
En aquest cas, jo el diari de referència, el que deixo més és El País, ha fet una cobertura, un seguiment absolutament excel·lent amb aquesta, sí, amb aquesta dupla, doncs, Íñigo Domínguez. No sé si ara mateix com a... Perquè hi ha una Lorena Pacho de corresponsal actualment a Itàlia, i no sé si Íñigo Domínguez, doncs, ha estat com d'enviat especial o co-corresponsal, i després en Daniel Verdú, que va ser molts anys corresponsal, doncs, també fent aquestes anàlisis de context i aportant, doncs, un munt d'informació des de diverses de moltes, signatures, de moltes firmes d'articulistes, d'analistes, etc. Volia preguntar, vas veure el funeral en directe o no?
El vaig veure en bona part, no vaig poder veure tot sencer, però pràcticament fins al final, sí, sí.
Amb el funeral, doncs, a la plaça, doncs, de Sant Pere, bueno, primer dins la Basílica del Vaticà, a la plaça de Sant Pere, i després, doncs, aquest recorregut, no?, fins a Santa Maria Maggiore. Va sorprendre aquesta elecció del papa d'aquesta església, doncs aquesta banda, doncs, no et diria apartada, però prop del barri de Monti, prop de Terni, potser més a prop de Sant Joan Laterà que no pas del Vaticà, o sigui que, que et va sorprendre aquesta elecció, no?
No pas, perquè crec que formava part també del missatge del papa francès, que s'ha enterrat a Santa Maria la Major. Està carregat de simbolisme. Al final és un papa que ha volgut estar al mig del carrer, a les places, precisament, van veure tota la processó fúnebre, no?, fins a Santa Maria la Major. I estar a Santa Maria Major és, simbòlicament, estar al cor de Roma, que és el cor de la seva diòcesi, el cor del poble que ell, com a pastor, en l'alegoria, no?, de l'Església, havia de pasturar. D'altra banda, sí que és veritat que hi havia la singularitat, que és el primer papa en un segle i mig que s'ha enterrat en un lloc diferent de la Basílica de Sant Pere, però també els que heu estat a Roma molts cops ja sabeu que tenim tombes papals per tot arreu, en tot tipus de basíliques i d'esglésies. Per tant, és veritat que Sant Pere del Vaticà ha tingut una certa hegemonia com a lloc de sepultura, però a la mateixa Santa Maria la Major hi ha papes d'altíssim impacte en la història del papat. Estic pensant en el cas, per exemple, del mateix Pius V, és el papa que va aplicar el Concili de Trento. Per tant, molt en la línia de Francesc i amb aquest missatge, jo crec, molt potent d'estar a prop del poble.
Molt bé. Deixa'm demanar-te, què mos explica, què mos conta la història dels papes que tu has estudiat i que tu doncs has treballat tant sobre un conclave com aquest?
Tot apunta a la llum de la història, pensant una mica en un pontificat que ha sigut de molt impacte, evidentment, amb un cert aperturisme, un cert reformisme, que probablement sigui una tria oberta en el sentit de, tot i que Francesc ha anat preparant tota la seva successió amb la creació de nous cardenals, que hi haurà un cert debat, efectivament, sobre l'abast i l'impacte de la reforma. No? És a dir, després de moments d'un cert canvi i agitació, per a bé, jo crec que més per a bé, que no pas per a mal, hi ha un cert replantejament. Estic pensant, per exemple, quan va ser un papat molt llarg, en el cas de Pius IX, al segle XIX, és un papat llarguíssim, de més de 30 anys, diferent del de Francesc, però en el que van succeir canvis molt profunds a l'Església perquè es van perdre els estats pontificis, el papa va tenir una línia molt dura, més contra tot el que és el món de la modernitat, i aquell conclave que acabaria triant a Lleó XIII va estar prou obert perquè hi havia un gran debat sobre, bé, hem de continuar exactament amb un perfil, exactament com el de Pius IX, o un perfil que complementi la figura de Pius IX, però que sigui capaç de dialogar amb el món, no? I aquí que va sortir Lleó XIII, que és el papa de la Rerum Novarum, la doctrina social de l'Església. Per tant, conclave obert, però jo no crec que amb sorpreses molt excessives respecte a un canvi de rumb que jo crec, mai ho sabrem del tot fins al dia que surti el papa a la balconada, el nou papa, que es produeixen aquests girs de 180 graus. Seria molt, molt difícil.
Perquè potser en l'elecció dels dos últims papes n'hi va haver-hi un que no va ser mica sorpresa, Ratzinger. En aquest cas, que havia sigut un home fort bueno, sí, un home ben col·locat amb Wojtyla, no? I
Exacte.
que entrava com un dels favorits i va sortir escollit. I, en canvi, la sorpresa va saltar al cap d'un temps, no? En aquest cas, amb l'elecció del papa Francesc, que sí que era una ruptura amb el que es venia, doncs, amb aquesta manera de veure l'Església una miqueta més conservadora, que representaven sobretot a Joan Pau II i en menor mesura doncs a Ratzinger. Tu creus que hi haurà un papa, doncs no hi haurà un papa rupturista en aquesta guerra, no et diria sense quartel, bastant doncs no, bastant soterrada, però de vegades òbvia, no? Que hi ha entre dues maneres antitètiques, amb molta animadversió de veure l'Església. Tu creus que guanyaran els continuistes?
Jo crec que el continuisme en aquest cas, és a dir, com bé dius, la línia d'obrir portes, la línia d'anar aprofundint en la reforma de Francesc, jo crec que és la que s'imposava perquè la reforma de l'Església, lenta però bueno, va de mica en mica endavant, tot i que ha sigut un emblema, efectivament, del pontificat de Francesc, no ha sigut exclusiu. És a dir, amb un tarannà, com bé has dit, molt diferent, perquè Ratzinger, Benet XVI, tenia un tarannà tradicionalista, evidentment, ahir una mica, l'any 2005, també el trien perquè, efectivament, era una persona que coneixia tots els intríngulis, tot el mecanisme de funcionament de la Santa Seu, com una de les mans dretes de Joan Pau II, però se'l tria, o això apunten les fonts, sobretot, perquè ell apostava per un missatge de fer neteja, claríssimament la neteja que no s'havia fet en el pontificat de Joan Pau II. De fet, comença la reforma pròpiament amb Benet XVI, però molt possiblement l'abdicació de Benet XVI l'any 13 té molt a veure amb les incapacitats que troba per fer aquesta neteja, i el conclave del 13 tria precisament una persona que advoca per la reforma, però una mica amb mà més ferma, no? D'aquí que hagin sortit tants enemics i tants adversaris dins de la cúria, no? El propi Francesc. Per tant, en la línia de tot el que venim veient des de l'any 5, especialment a partir del 13, jo diria que aquest 2025, aquesta continuïtat, no diré que al 100%, perquè mai se sap, però està molt, crec, molt assegurada.
I té a veure doncs aquesta majoria doncs de cardenals designats pel Papa?
Sí, absolutament. És a dir, és el papa que ha fet un major volum de creacions cardenalícies. Ara em ballen les xifres, però no recordo si eren, bueno, més de la meitat, això segur, i no sé si apropant-se gairebé. Està una mica pel llindar dels dos terços, però una vastíssima majoria han estat creats pel Papa Francesc, que no significa tampoc, compte amb això, que tots aquests cardenals creats en aquest període siguin 100% de la línia francesa. Sí que la majoria tenen un carisma molt semblant, és a dir, un tarannà molt pastoralista, venen de les perifèries, és a dir, dels llocs de l'Església més fronterers, amb més necessitats, però Francesc no triava exclusivament només els nous cardenals pensant que fossin exactament de la seva corda, sinó que complissin una mica amb aquest perfil de l'Església que ell vol. Això segurament igualment garantitza, crec jo, potser serà una persona més reformista, una miqueta menys, però en tot cas difícilment que esmeni la plana a algú que ha sigut la línia de l'Església en aquest moment. També per una altra raó de tipus, no sé com dir-ho, institucional organitzativa, perquè com una institució de 2.000 anys d'història, una clau, crec jo, històrica de l'èxit de les seves crisis com l'actual, del papat i de l'Església Catòlica en particular, és haver sabut trobar el que a nivell organitzatiu, no?, necessitava en cada moment i, per tant, ara triar un perfil que suposi una involució seria un desconcert tan gran que probablement això aprofundiria en la crisi. Per tant, els cardenals seran conscients de que matisaran una mica o potser no el matisaran, el balanç de Francesc, però no es poden metafòricament, crec jo, disparar un tret al peu.
Això, mira, precisament en l'entrevista i el País, el cardenal el bisbe... No,
Sí, el cardenal
el
Cobo
cardenal
a Madrid,
Cuomo,
exacte.
en aquest
Sí,
cas,
sí.
que està doncs, a Roma aquests dies, doncs era entrevistat precisament per Daniel Verdú, i parlava doncs això, no?, que bueno, no és que negués la major, però deia, sí, el papa, doncs, n'ha nomenat molts de cardenals, els que hi haurà al col·legi cardenalici, però no tots són de la seva corda, venia
Ah,
el
efectivament.
que deies tu
Sí.
ara, no? Molt jove, no, Cobo, per ser escollit cardenal?
Sí, històricament, ser una persona, per dir-ho així, per sota, efectivament, dels 60 anys, com seria el cas, ha penalitzat, des del meu punt de vista, una mica erròniament, però els cardenals han pensat està bé que un papa tingui temps, efectivament, per fer la seva feina, però amb l'esperança de vida, evidentment, ja molt allargada, triar algú per sota 60 anys i si no passa res a nivell de salut és gairebé un pontificat d'un quart de segle o 30 anys, no?
Sí.
Per mi, ja ho dic, és un error perquè precisament després de Benet XVI, com que s'ha trencat el tabú, no?, de l'abdicació, significa que un papa jove hagi d'estar perfectament 30 anys, però sí, sembla que tot apunta a una persona, evidentment, no molt gran, però bueno, que pugui donar un període d'entre 10 o 15 anys, per dir-ho així, en principi, crec jo, per poder aprofundir i encarar una mica millor el que és aquesta línia de reforma de l'Església i sobretot d'apropament més a la societat, en aquest gran divorci, d'altra banda, no?, que hi ha entre la societat i l'Església.
En aquest cas, clar, perquè ell, bueno, dues qüestions. L'últim papa jove que va ser escollit, bueno, doncs havia de durar anys i va durar més aviat poc, no? Que era Joan Pau I, que pobre va durar un mes, era el més jove, el que havia durat un món. I d'altra banda, doncs et preguntava per Cobo, perquè és un dels que no entra de blanc, no? O sigui, avui en dia és molt divertit això, quan els dies previs al conclave, doncs per totes aquestes quinieles i que parlen de tots els possibles candidats i tal, i Cobo, efectivament, doncs no entra de blanc, no entra de blanc en el...
Efectivament.
De tots aquests que són... A veure, parlant com en llenguatge que un diu, doncs el negre, no? O l'altre diu, doncs hi ha un parell d'italians, o també el filipino, no? A tots aquests que sonen, creus que n'hi ha algun que diguis, aquest és que... Aquest potser sí.
Aviam, hi ha perfils molt elegibles, certament, tot i que, per exemple, diuen els vaticanistes, els que estan a prop, que són els que saben, més d'actualitat, però que, per exemple, el cardenal Tagle, que ara és el president del dicasteri de l'evangelització dels pobles, el que abans era la propaganda Fide, Ja fa anys que sonava, perquè era, és una persona no molt gran, és, o sigui, estaria en una mitjana d'edat bastant elegible, segons el patró històric, i és una persona que ve d'Àsia i, a més, de Filipines, que és un dels països catòlics més potents perquè és molta població, però, en canvi, sembla que, clar, és una persona que havia estat molt temps a Manila com a arquebisbe, però després, en la seva actuació, sembla la propaganda FIDE, bueno, els galans diuen els seus detractors no ha sigut molt positiu, no? Dels que sona més, efectivament, sens dubte, el secretari d'Estat, el cardenal Pietro Parolin, en el patró històric semblaria una decisió molt plausible pel fet de que, com que l'Església està en un moment de crisi, però el món a nivell geopolític està en un moment d'una trencadissa tan gran, sembla que triar un secretari d'Estat és un perfil adequat, salvant totes les distàncies i esperant que no estiguem en aquest escenari, però recordem el conclave de l'any 39, quan en només, crec que són tres votacions, va ser una tria rapidíssima, el conclave tria Eugenio Pacelli, que és Pius XII, que era el secretari d'Estat, era la persona que coneixia millor la diplomàcia internacional en aquell moment, que estàvem a les portes de la Segona Guerra Mundial. Seria molt plausible l'elecció de Parolin, però com bé dius, Bernat, el qui entra papa surt cardenal, no? Per tant, aquests noms també, de tant esmentar-se, no sé fins a quin punt també a vegades es cremen, involuntàriament, però passa també.
Escolta, molt breument, creus que toca, com diuen alguns, italià, papa italià?
Home, sens dubte, el grupet de cardenals italians, que ara ja són poquets, però bueno, continuen sent uns quants, deuen tenir nostàlgia, efectivament. No sé si un italià, però sí que pot passar que un criteri, no un criteri d'elecció, però un element, sigui el fet de que, com que ara hi ha hagut un papa vingut en aquest cas d'Amèrica, quan dic els occidentals, l'Amèrica llatina és occident, però Europa, Nord-Amèrica, pressionin per un europeu. El que passa que tampoc no constitueixen una majoria per si sola, per tant, s'haurà d'arribar alguna mena d'acord, però sembla bastant probable també un europeu.
Els dos últims conclaves han sigut molt breus.
Sí.
Aquest pot ser que sigui més llarg, que ja no en diríem els números, hi ha el context perquè sigui més llarg amb una església més dividida. No sé quin és, tu que has estudiat la història dels papes, quin és el conclave més llarg o el més llarg en la història moderna?
Ui, bueno, en la història moderna en tenim algun de llarg... Estic pensant per la història moderna també, incloent des del segle XV, XVI, XVII, XVIII. Al segle XVII-XVIII hi ha conclaves que arribaven a durar entre 3 i 5 mesos. Per tant, no veurem conclaves d'aquestes característiques. En els temps més moderns nostres, un conclave llarg és aquell que depassi els 2 dies de tancament. Per tant, estem parlant, en aquest cas, d'entre 6, 8, 9, 10 votacions.